Copaix és el primer joc de taula on el vi és el protagonista. Un projecte nascut al Penedès i que ara està en fase de micromecenatge per ser una realitat. Durant els propers minuts descobrirem aquesta iniciativa amb els seus creadors que ens esperen als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Si s'havia de crear un joc de taula relacionat amb els vins, s'havia de fer aquí al territori, al Penedès. I així és, avui el presentem juntament amb la campanya de micromecenatge per fer-lo realitat. Per això ens acompanyen aquí els estudis de la ràdio l'Oriol Soler, de la botiga de vins Bacus Tarragona, i també el Daniel Barrio, el creador del joc. Molt bon dia a tots dos, com estem?
Molt bon dia.
Bon dia.
Aquí a presentar una miqueta nous projectes.
Oriol, avui parlem de joc. Estem acostumats a convidar-te al programa, a tenir-te més a més parlant de muntanya. Avui parlem de jocs de taula i un joc de taula molt de territori, molt de Penedès, ho dèiem a la introducció. Si s'havia de crear un joc de taula de vins, s'havia de fer al Penedès.
Sí, al final la idea surt de poder fer un joc relacionat amb el món del vi, que tingui una part educativa, no?, perquè gent potser que no està molt dins del sector doncs, pugui conèixer i sobretot que sigui conscient de que el vi és territori, és cultura catalana. Aleshores, poder fer un joc on tingui una petita part educativa i sobretot una part lúdica, on ens ho passem molt bé a casa, jugant, fent el joc de taula, però en relació amb el tema del vi, era un... Bueno, un recurs que creiem que feia falta i per això vam parlar amb el Daniel, i que és amic de tota la vida, que crea jocs, i vam dir, vinga, és el moment, tirem endavant un joc de taula. Portem un any en procés de proves i de canvis i d'idees, i ha arribat el moment de fer-lo possible.
Agafo el fil, Oriol, perquè volem saber més com surt aquesta idea, com es va coent i sobretot com es va teixint des d'aquell primer, aquella primera idea, aquella primera il·luminació divina, fins al dia d'avui.
Mira, això surt de la meva companya, la Maria, que ha vingut també alguna vegada aquí a parlar. Ella és enòloga, té celler propi, i bàsicament ella sempre havia volgut un joc de taula del món del vi. I allò un dia xerrant, doncs, no sé si era una barbacoa o algun moment així distès, parlant amb el Daniel, doncs vam dir... Ei, què et sembla si ho tirem endavant? I crec que va ser 24 hores i ja ens havies passat una proposta.
Sí, més o menys. O sigui, vam quedar en una reunió així d'amics i a les dues setmanes vam tornar a quedar i vas dir, aquí està el joc creat ja, en dues setmanes.
Ja ens el va portar directament, ja creat, amb ja una dinàmica que sí que és veritat que ha anat evolucionant, perquè ara, bueno, ens ho explicarà el Daniel, de que els jocs s'han d'anar preparant i han d'anar-se treballant, però, bueno, això, dues setmanes després ja vam poder jugar a Copaix. Aleshores, tot ha sigut bastant àgil, però, bueno, al final, amb l'experiència de crear jocs, doncs suposo que es nota, no? I deuen vindre idees, no, Dani, que, bueno...
Sí, no, al final les idees em venen bastant ràpid. Una altra cosa és, al moment de fer el joc, que s'ha de provar moltíssim, i hem estat un any jugant moltes partides amb molta gent diferent, de diverses edats, fins que al final, ja fa un parell de setmanes o tot així, vaig dir, ja està, s'ha acabat, perquè mai acabaria de corregir cartes, de ficar noves mecàniques, però vaig dir, ja està bé, ja pot sortir.
Sí, això ens ha passat, no? Que nosaltres teníem les ànsies aquestes de treure el joc, i per nosaltres el joc ja feia mesos que estava acabat, però sí que és veritat que s'han de veure molts factors, no? El tema de la durada, el tema de que sigui apte per diverses edats, aquest joc, després ho expliquem més, però és a partir de 8 anys, per tant, amb els petits a la casa ja podem començar a jugar i entendre una miqueta el món del vi. Una durada que no pot superar, doncs, X temps, perquè al final és un joc de cartes fàcil, àgil, que volem que sigui àgil, perquè sí que és veritat que existeixen altres jocs relacionats amb el món del vi, però ja són com més complexes, més d'aquests que necessites 2 hores per estudiar-te la normativa, no? I d'entendre i de més. Aquest joc és fàcil estàs fent un vinet o estàs fent un esmorzar i treus el joc i en 5-10 minuts saps la mecànica i comences a passar-t'ho bé.
De fet, la mecànica amb jocs de taula de vegades passa, no? El que deia és que necessites com molt de temps per entendre'l, molt de temps per muntar-lo, i quan hi ha jocs d'aquest estil en què s'enganxen ràpid, es juga ràpid i tot és dinàmic, doncs sembla que enganxen més, perquè quan es fa farragós explicar a algú com s'ha de jugar una cosa... No sé, Daniel, tu que tens més experiència...
Sí, a veure, clar, jo tinc més prototips, ja porto uns anys fent prototips de jocs de taula. Aquest és el primer que sortirà a la llum, gràcies a Oriol i Maria. I sí que vaig a molts esdeveniments per tot Catalunya de jocs de taula per provar i tal, perquè així és com al final es millora el joc, no? S'ha de provar perquè si no avança. Llavors m'he trobat amb molta gent que és juganera, o sigui, jugona, i un joc que tinc més llarg d'una hora o així, sí que el juguen, però hi ha gent que és més familiar o que no ha jugat en el dia a dia, llavors els costa més. Llavors hi ha una mica... Hi ha molta varietat de públic. Llavors vaig pensar un joc que sigui apte per molta gent, que es juga de 20 a 40 minuts, a partir de 8 anys, familiar, senzillet, i amb les il·lustracions ha quedat preciós. Llavors jo crec que és un producte que està bastant bé. Clar, si ho dic jo, no? Està una mica així, no? Però crec que està bastant bé, té molt esforç darrere i li hem posat molt de carinyo.
Clar, aquí hem d'afegir també la col·laboració de Bernat Gómez, que és un altre amic de tota la vida, que ell és il·lustrador, dissenyador i demés, i li vam fer l'encàrrec de fer-nos les imatges. Va acceptar el segon, perquè també té molta experiència en crear jocs i llibres. Ha fet coses per ajuntaments i a nivell personal. I res, també. En poc temps ens va passar unes mostres i creiem que el disseny és espectacular. És 100% el seu estil i són imatges que enamoren. De fet, ja hem comentat de fer la baramadora, fer-la tipus pòster, perquè és que és, a més, de les que més m'agraden, és espectacular. I bueno, al final, és el que dic, és un estil molt seu i que creiem que encaixa moltíssim, amb moltíssim de detall cada carta, i bueno, que t'entra dins del món del joc i del món del vi.
Abans de parlar una mica de la dinàmica del joc, té un parell de coses positives, que és aquest bon moment que tenen els vins i aquest bon moment també que tenen els jocs de taula. Per tant, hi ha la suma d'aquests dos factors.
Sí, al final, sobretot aquí al Penedès, no? El vi és el nostre dia a dia. I els jocs de taula sempre es busca com el moment, no? Hi ha gent que ens podem trobar com diferents perfils, no? Gent que arribes a casa i tens tots els armaris plens de jocs de taula. Per aquesta gent que potser no té tants coneixements de vi, s'ho passarà superbé, li encantarà. La gent que, bueno, jo de tant en quant jugo algun joc i de més, també li pot encaixar, perquè al final és el que dèiem, a nivell d'aprenentatge és molt ràpid d'entendre. No cal, i això és important, no cal saber de vins, per tant, qualsevol persona pot jugar al joc. I aquí entrem a, si jo tinc coneixements de vi, hi ha moltes coses que trobaré que em faran gràcia, veuré la seva lògica dins del joc, perquè al final tot ha estat amb l'assessorament de la Maria, que és enòloga, per tant, tot té la seva lògica. Trobem el blanc de noirs, per exemple, el blanc de negres, dins del joc, aleshores que potser no seria tan habitual, doncs podrem tindre com la part aquesta educativa de dir, vale, què és un blanc de negres? Quan una persona que no hi entén ho vegi, podré informar-se, perquè aquí hi haurà informació de què és diferents paraules dins del món, dins del sector. Aleshores, aquesta gent que potser no té coneixements de vi podrà aprendre, i la gent que sí que té coneixements de vi li farà gràcia, perquè al final serà el pa de cada dia, no? Aleshores, poder jugar i poder, al final, poder tindre el teu propi celler, que és la gràcia del joc, no? Tindre el teu propi celler i ser el millor celler en embotellar certs vins, doncs tindrà la gràcia per tothom.
Daniel, anem a jugar una mica. Vale. A Coupage. Com es juga? Explica'ns una mica.
Vale, al joc representem, cada jugador o jugador representa el propietari d'un celler i guanya qui acaba embotellant dos vins i un cava. Tenim quatre cartes a la taula davant nostra, que són quatre barriques, i a l'embotellar li donem la volta i per darrere hi ha un dibuix d'una ampolla de vi o de cava. Llavors guanya qui aconsegueix fer dos vins i un cava. Tenim quatre tipus de raïms diferents. Tenim cartes de parellada, de xarel·lo vermell, de macabeu i de garnatxa negra. Després tenim cartes de temps que s'han d'anar jugant per fermentar el vi. Mm. Segons el tipus de vi o cava que fem, hem de col·locar més cartes de temps perquè necessita més temps de fermentació. I després tenim cartes especials com la carta de l'anòleg, la carta del vi picat, la carta de l'evaporació, tot una mica així, una mica buscant la temàtica, no?, dins del vi per utilitzar les cartes. I en el nostre torn podem jugar, tenim diferents accions. Podem jugar al raïm a la barrica, podem col·locar les cartes de temps, jugar cartes especials o embotellar. Llavors, amb aquesta mecànica anem jugant, tenim dues accions al nostre torn, podem fer dues coses i passar. Així anem jugant, jugador tras jugador, fins que un aconsegueix l'objectiu de dos vins i un cava. És bastant dinàmic. Al principi vas fent les teves jugades, però es van jugant les cartes especials i aquí ja canvia una mica el gir de la partida i la gent es pica, es trenquen amistats.
Vas fent la guitza, no? La resta que de vegades...
Sí.
És divertit, aquests jocs que tendeixen, que jugues a fer la teva partida, però a la vegada que els altres no facin la seva... acostumen a ser molt divertits.
Al final és el que dèiem, hi ha una part educativa, una part d'aprendre, no?, el tema del vi, però sobretot té la part dinàmica i divertida d'un joc de taula. Aleshores, quan estàs allò o el company està a punt de guanyar, tu poder-li... té gairebé tots els vins fets i tu picar-li un vi, per tant, que no pugui acabar d'embotellar, doncs, bueno, genera una miqueta de tensió en el moment i això pot fer que giri una miqueta el joc i de potser d'anar perdent pots inclús guanyar. Per tant, bueno, és un joc que veus més o menys la dinàmica d'inici, com comencem, però no saps com acabarà, perquè pot ser que vagis a ser un guanyador, no?, el celler guanyador, i que en qualsevol moment es giri la truita i perdis.
Sí, sí, passa. Jo m'he trobat una partida fa poc una persona amb dos vins picat i que deia, és impossible guanyar, i va acabar remuntant la partida al final, perquè un vi picat és un problema molt gran al joc, però bueno, hi ha solucions, no? I m'he trobat remuntades bastant grans en el joc i jugant nens de 8 anys aixecant-se de la taula cridant, no, a mi no, pica-li a ell, no sé què, saps? I dic, bueno...
Que al final, això del vi picat, per exemple, és una carta que tu quan tens estàs a punt d'embotellar, tu pots tirar aquesta carta de vi picat i se't paralitza, perquè és això, se t'ha picat el vi. I aleshores hi ha dues maneres de poder treure aquesta carta i poder continuar amb aquest vi. Un seria que et passin quatre torns, per tant és bastant llarg en el temps, aleshores probablement faci que acabis perdent. I l'altra carta seria la carta de l'anòleg o l'anòloga, que bueno, al final són els alquimistes del món del vi i poden... arreglar, no?, podríem dir arreglar el vi picat, i per tant, si tirem la carta de l'anòleg o l'anòloga, retirem la carta de vi picat i podríem continuar jugant.
Certa similitud, ara que explicàveu aquest funcionament, una mica la dinàmica de jocs de taula com el virus.
Correcte, sí. Al final... els jocs, això ho explicaràs tu millor, Daniel, però al final tots segueixen més o menys una dinàmica i tu et vas com agafant idees o de diferents altres jocs. I el virus, per exemple, es va crear abans del Covid, bastant uns anys abans del Covid, no va tindre gaire èxit. I quan ens van tancar a casa, tothom el va comprar. Potser perquè som una miqueta massoques, no? I en aquell moment doncs, vam dir, vinga, va, tenim un virus, doncs a sobre jugarem a un joc de virus. Però va ser un èxit. I al final doncs, és un gran referent dins dels jocs. I bueno, té alguna cosa de similitud. Al final sí que les accions i a més no tenen res a veure, però sí que la dinàmica aquesta com d'anar a fastidiar i de canvis sí que s'assembla.
Sí, pot recordar una miqueta. Al final hi ha X mecàniques en els jocs de taula, que n'hi ha moltes, però no són limitades. Llavors tots els jocs que trobeu pel mercat tenen o una mecànica d'aquest joc, una mecànica de l'altre, fa una barreja. Llavors sempre qualsevol joc et pot recordar a un altre. Al final és normal. I aquest sí que pot recordar una miqueta el virus, la gent m'ho ha dit, però una vegada que un cop que jugues, no t'ha res a veure. Perquè com tens les quatre barriques, has d'anar col·locant el raïm, després fermentar i després en botella has de seguir un procés, no? Que això el virus no ho té. Llavors és una mica aquí la diferència. Més relacionat amb el món del vi, hi ha cartes especials que fan efectes relacionats amb el vi. O sigui, amb el vi. Llavors aquí també està una mica la diferència. Es poden tenir els dos a casa perfectament.
I tant que sí. Anem ara amb aquesta campanya de micromecenatge, aquest Verkami que es creava fa uns dies i que està previst que estigui en marxa 40 dies fins a finals del mes de juliol perquè aquest projecte sigui una realitat. Expliqueu-nos una miqueta com podem participar, el tema de les recompenses, que és una cosa molt típica de Verkami. Explica'ns una mica, Oriol.
Sí, al final el Verkami... perdoneu. Al final el Verkami és com una preventa on els mecenes, no? la gent participa en aquest Verkami donant uns diners... però seria donant uns diners a canvi d'unes recompenses. Per tant, realment no són donacions, simplement és una preventa abans de que, en el nostre cas, tinguem el joc. Nosaltres, a nivell de timings, la idea és ara estem fent el Verkami. De cara a finals de juliol s'acaba, començaríem a la producció del joc, començaríem a produir el joc, i de cara al setembre, més o menys, setembre-octubre, ens arribaran ja els jocs produïts. Per tant, el primer que farem serà aquelles persones que hagin participat en el Verkami, enviarem les seves recompenses, que la majoria seran principalment el joc. Aquestes recompenses hi ha des de la més, entre cometes, bàsica, que seria un dels jocs, que per donar una miqueta d'incentiu, ja que la gent ens ha col·laborat, doncs la gent que el compri doncs, tindrà un 5% de descompte, per tant tindrà un petit descompte i li sortiria uns 15 euros al joc. Aquest seria com només el joc i a partir d'aquí trobem moltes més recompenses, com per exemple joc amb una miqueta de merchandising, tipus un llevataps personalitzat, una funda refrigerant per vi... També tast de vins guiats, un sopar a Bacus Tarragona, ja que el tenim a la botiga, doncs aprofitem i també seria una de les recompenses. Bueno, al final, diverses recompenses relacionades amb el món del vi i que creiem que poden encaixar a tota aquella gent que vulgui col·laborar. Al final és això, col·laborar amb un projecte, fer-lo realitat, que és el que animem a la gent, que intenti, si creu que li pot encaixar el joc i que potser en un futur inclús el compraria, doncs què menys que aprofitar i que ens doni aquest cop de mà. Al final penseu que el joc arribarà entre setembre i octubre, per tant el tindrem per la campanya de Nadal, per tant serà una oportunitat perfecta per poder regalar el Nadal, així que animem a tothom que cregui que li pot encaixar el joc o simplement que li pot encaixar el projecte i potser regalar el joc a una persona o... Bueno, que si vol contribuir una miqueta amb el joc i amb el que deia abans, la cultura catalana del vi, doncs animem a participar al Verkami.
Des de 15 euros us poden donar suport en la creació d'aquest coupage. a www.verkami.com trobaran aquest micromecenatge per estar al costat i per ser els primers en tenir aquest joc de taula relacionat amb el món dels vins.
Si també volguessin per d'entrar a Verkami, poden entrar a la nostra pàgina web, a copagejoc.com, i allà hi ha un link directe al Verkami. Més que res, perquè potser és més senzill
de Verkami.
Sí que és interessant, eh? Si algú li interessa, Verkami té moltes propostes com la nostra, ja sigui de jocs, d'artistes que volen treure un nou disc, tenim companys que estan fent un Verkami per aconseguir un vi. Per tant, és una eina per poder ajudar la gent amb el seu projecte i aconseguir que tiri endavant. Per tant, qui vulgui col·laborar, segur que entren al Verkami, troben moltes propostes interessants.
Si no, com bé deies, www.copagejoc.com, allà també trobaran l'enllaç. I teniu Instagram també, oi, Oriol?
Correcte, també ens trobareu a l'Instagram, a copagejoc, i allà anem penjant tota la informació del Verkami, tota la informació del joc. Farem un acte de presentació segurament aquí al Penedès, també a Barcelona, Tarragona. La idea és que, fer una miqueta de soroll, ja que creiem que és molt interessant, el que dèiem, la cultura del vi, que es mogui per tot arreu. Per tant, la idea és moure'ns una miqueta, fer actes de presentació, i tot això ho anirem ficant a l'Instagram. També farem sortejos per promoure una miqueta el joc i de més. Per tant, animem a tothom que estigui informada amb el que va passant i amb tot el que necessito.
I tant que sí, ha estat un veritable plaer que avui ens acompanyeu al Penedès en xarxa presentant aquest joc de taula sobre vins, Copage, Daniel, Oriol, que vagi molt i molt bé, esperem que ben aviat aquest joc de taula sigui una realitat i que ens ho pugueu explicar. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
La història del Johnny i la Mary, explicada per Robert Palmer. Anirem fins a 11:15, cita amb l'actualitat, ens posem al dia del que passa a l'Alt i al Baix Penedès aquest dijous i seguim parlant d'insectes. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Sant Jaume dels Domenys determina les zones aptes per instal·lar parcs solars. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha elaborat una segona proposta per delimitar els espais del municipi que es poden destinar a la implantació d'instal·lacions per produir energies renovables, com ara els parcs fotovoltaics. Per tirar-ho endavant, el consistori haurà d'aprovar en un ple municipal una modificació de les normes subsidiàries en sòl no urbanitzable. La proposta, que es pot trobar al portal Decidim Sant Jaume, fixa diferents criteris que han de complir aquestes instal·lacions, com ara que s'han de situar a 400 metres dels nuclis habitats o que s'ha de deixar una separació entre parcs de 250 metres, segons ha detallat el regidor d'Urbanisme, Marc Palau. Mentre fa aquesta modificació urbanística, el consistori ha aprovat una suspensió de llicències d'un any per a aquesta mena de projectes, amb la intenció que no se n'instal·lin sense que s'hagi fet l'ordenació. Sant Jaume dels Domenys ja va fer una primera proposta de delimitació dels espais ara fa un any, però reservava fins a 104 hectàrees de terreny, el que va provocar una forta oposició veïnal i d'entitats del municipi. Des d'aleshores, el govern de Convergència Endavant Sant Jaume ha mirat de consensuar la proposta amb grups com el d'Esquerra Republicana o entitats com Domenys Dempeus. Des d'aquesta associació celebren que s'hagi impulsat la moratòria de llicències d'un any i que s'hagin incorporat algunes de les seves propostes, com la de la distància mínima de 400 metres amb els nuclis habitats. Tot i això, lamenten que no s'han tingut en compte altres consideracions. Torna el cicle de tertúlies d'estiu als cellers amb la voluntat d'atraure el públic jove. Ahir es presentava la 12a edició del cicle de tertúlies als cellers, organitzat per la Cultural Llibreria, Vinceum, la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Vilafranca. El cicle començarà el proper dimecres, 2 de juliol, a Can Feixes, amb el llibre Amb ulls de romànic, de Joan Pau i Narejos, un acte que anirà conduït pel periodista de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, Josep Maria Soler. La segona de les tertúlies se centrarà en l'obra Home Nets, de Carme Fenoll, i tindrà lloc a Vins del CEP amb el periodista i director de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, Sergi Anson. La setmana següent serà el torn de La passada a l'espai, de Manel Vidal, en una conversa amb el periodista Miquel Cuenca, i en aquest cas la vetllada se celebrarà a Can Lleó. I finalment el cicle clourà a Jean León amb el llibre Hi ha algú allà fora, de Joan Anton Català Amigó, que estarà acompanyat per la periodista Judit Benages. Us parlem ara del concert homenatge a Sergi Castaño. Aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre, s'ha programat a la Masia Mascatarro de Santa Margarida i els Monjos un concert homenatge a Sergi Castaño. El concert anirà a càrrec de 4 formacions musicals: la Coral Foix, de Torrelles de Foix, la Coral Harmonia, de Llorenç del Penedès, el Cor Margaridoia, de Santa Margarida i els Monjos, i la Coral Mediona, de Sant Joan de Mediona. L'actuació conjunta de les 4 corals serà dirigida per Carolina Ramos. I aquesta tarda, a partir de 8:15, el pavelló de l'Ateneu acollirà la 10a edició de la Festa de l'Esport Sadurninenc, una jornada d'homenatge i reconeixement als equips i esportistes més destacats de la temporada. L'acte comptarà amb la participació de més de 400 esportistes de prop d'una vintena de modalitats diferents. A més de l'esport base i amateur, la Festa de l'Esport lliurarà algunes distincions especials, com el futbol sala Sant Sadurní, que celebra enguany el seu 25è aniversari, o el jugador d'hoquei patins Jordi Bargalló, qui després d'una llarga trajectòria a l'elit d'aquest esport ha posat punt i final a la seva carrera esportiva amb 45 anys. A nivell d'èxits esportius dels equips de Sant Sadurní en aquest 2025 cal destacar el campionat de Lliga i l'ascens del sènior de la Unió Esportiva Sant Sadurní de Futbol o la classificació històrica del Noia Freixenet per a la final a 4 de la Lliga Europea de Clubs.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
L'estiu i la calor són sinònim d'insectes, però n'hi ha que són especialment molestos o que poden ser un problema de salut pública, que s'acaben convertint en plaga, com els mosquits o les vespes. Arriben abans i marxen més tard. Són més resistents. Com els combatem? Abordarem aquestes qüestions amb la Núria Sant Romà i l'Elisabet Soler, cap i tècnica del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia. Hola,
bon dia.
Núria, ja ho diu la dita, a l'estiu tota cuca viu, oi?
I tant, i tant. I a més aquest any més encara, perquè com que hi ha hagut una primavera, no?, molt plujosa, afortunadament, doncs hi ha molta més fauna en general, molts més insectes. Si ens hi fixem, jo anava pel carrer i veig que hi ha més, aquí a Vilafranca, ja no dic al bosc o a la muntanya, més papallones que mai. I bueno, doncs això, benvinguts siguin. Però, per contra, doncs també tenim més mosquits. I, bueno.
Sí, sí, felicitem la diversitat.
Sí,
és fantàstica.
I tant.
Però quan un insecte o un animal creix exponencialment, destrota una mica
sí.
tot el cicle i genera problemes als humans, que sí. som nosaltres.
Sí, per una banda és això. Per altra banda, els mosquits, hi tenim des de Salut Pública hi tenim una atenció especial perquè en alguns països, que no és el nostre cas, els mosquits habitualment són portadors d'algunes malalties. Llavors, això en el nostre país és anecdòtic, per dir-ho d'alguna manera, actualment, però podria arribar a passar. Llavors, el que hem d'intentar és controlar al màxim, tot i que no els eliminarem, perquè no els eliminarem mai, però sí controlar i intentar que no tinguem grans punts de cria. I una mica, doncs, això és el que volíem parlar avui, i per això li he demanat a l'Elisabet que ens acompanyés i ens expliqui una mica. L'Elisabet està al Servei de Salut i porta temes de benestar animal i de plagues, també. I, bueno, comencem una mica centrant el tema. Per què ens piquen els mosquits?
Doncs, realment, el que ens pica dels mosquits són les femelles, no? I a diferència del que ens pensem, no s'alimenten de la nostra sang, sinó que s'alimenten de nèctar, de flors, però ens piquen perquè les femelles necessiten unes proteïnes que es troben a la nostra sang, i la sang dels animals, no?, per desenvolupar els ous. És a dir, sense aquesta ingesta de sang no podrien pondre els ous.
És una qüestió de subsistència pura i dura per elles.
Exacte, sí. I llavors, mentre ens... Això és curiós, no? Que mentre ens xuclen la sang, ens estan injectant com la seva saliva, que porta anticoagulants perquè puguin seguir injectant sang, no? I llavors aquesta saliva seva que ens injecten és el que en el nostre sistema immunitari pues, actua i ho detecta com un atac. I llavors hi envia histamina, i llavors la histamina aquesta és el que ens genera la inflamació i les picors.
Això pel que fa a mosquits en general, eh? Mosquits normals, mosquits tigre, tots.
Sí, tot i així nosaltres ens referim bastant, o el que treballem és el mosquit comú i el mosquit tigre. Són els dos grans mosquits
Sí, perquè fa uns anys, sobretot, es parlava de la prevenció del mosquit tigre, però és que realment hi ha altres mosquits que poden ser vectors de transmissió de malalties, però els més habituals al nostre país és el tigre i el comú, i llavors ho centralitzem doncs, amb aquests dos. I perquè entenguem una mica com podem combatre el mosquit, hauríem d'entendre quin és el seu cicle de vida, no? Explica'ns-el una mica.
Doncs, aviam, el que ens interessa una mica del cicle de vida del mosquit, pel tema de la prevenció sobretot, és que té tres fases de les quatre fases de vida que són que estan dintre l'aigua. No només el mosquit adult és la fase que té a l'exterior. Les tres primeres fases, que és l'ou, bueno, la larva i la pupa, estan dintre de l'aigua. No, llavors el que fa el mosquit comú posa els ous a la superfície de l'aigua. I llavors allà eclosionen i es desenvolupen totes aquestes fases. Mentre que el mosquit tigre el que pot fer és posar-lo, per exemple, en la paret d'un got o d'un cubell, i quan això s'inunda és quan l'ou eclosiona dintre l'aigua. Llavors això fa que encara sigui una miqueta més complicat, perquè a més també ho pot posar en un espai sec inundable. Vale? L'únic que sí que ens interessa és que perquè es reprodueixin l'aigua ha d'estar estancada. Vale? No posen els ous en aigües en moviment. No? Llavors, hi ha diversos factors ambientals, que són la temperatura i la humitat, que és el que determina el cicle de vida del mosquit.
El temps, vols dir, que dura entre una fase i una altra, no? Seria? O...
Sí. Mm-hmm. És a dir, tarden entre 7 i 10 dies des de que posen els ous fins que eclosionen i llavors es converteixen en mosquits adults. Llavors, per això és important també prevenir en aquesta fase més prèvia, abans de fer-se adults, perquè és un cop ja són grans ja és més difícil de controlar.
És un cicle molt ràpid.
És un cicle molt ràpid.
Sí. Sí, tot depèn de si hi ha aigua, és això, eh? Si no hi ha aigua no poden evolucionar
no
i llavors no? Continuen allà com... No sé com es diu.
En estat de diapausa.
Diapausa.
No?
En stand-by, que diríem.
Exacte, sí. Diríem en stand-by.
Sí.
Clar, llavors, aquest és un factor que és important que sapiguem, perquè és el que determina on hem d'estar alertes al nostre voltant per no tenir punts de cria. No? Perquè el que sí que s'ha observat és que els mosquits no fan gaires quilòmetres des del lloc on neixen, no? Recorren doncs, distàncies molt curtes. Per tant, quan nosaltres sortim al pati de casa i tenim bastants mosquits, hem de sospitar que estem fent la cria nosaltres. Que és fàcil, eh? Vull dir, no... Llavors, bueno, penso que això és important, no? Què hauríem de tenir en compte?
Que hem de revisar el pati, sí. El jardí, el balcó, a la terrassa.
Què podem fer, no?, per evitar la proliferació de mosquits?
Exacte. Hem d'evitar els punts d'aigua estancada, no?
Clar.
Que vindrien a ser plats abeuradors, no? Els plats que posem a sota els testos, a les torretes...
I parlem sempre de petites quantitats d'aigua, no? Segurament...
També poden ser bidons més grans, com podria ser un safareig, o inclús els típics bidons que es posen per acumular aigua en un hort, doncs allà també també se n'hi fan. No? O piscines que estan mig plenes, mig buides, no? Allò que queda l'aigüeta aquella, de les pluges, doncs això també és perfecte. Llavors, el que hem de fer és buidar aquests plats, com a mínim buidar-ho un cop per setmana, perquè com que hem dit, el cicle de vida és de 7 a 10 dies, doncs si com a mínim buidem aquests plats o aquests recipients un cop a la setmana, doncs ja tindríem una mica guanyat, i si no, doncs es poden tombar, es poden tapar, es poden inclús reomplir amb sorra, no? Si no pots fer cap altre, o posar-ho sota cobert... Al final és evitar que s'inundin.
O tapar amb una xarxa, no? Amb una reixeta.
Sí,
amb per exemple, tela, els desaigües pluvials, que a vegades estan ja dissenyats perquè acumulin poca quantitat d'aigua, i això es fa per les... Bueno, el sifon, doncs es fa per les males olors, per evitar les males olors. Llavors aquí a vegades doncs, recomanem posar-hi una tela mosquitera entre el forat i la tapadora, i així, d'aquesta manera, els mosquits no hi poden entrar a posar ous. Bueno, són petits...
Trucs, idees.
Trucs, exacte.
Inclús les canaleres, no?, de les cases, sí. Això són com les grans oblidades.
És veritat.
Perquè al final allà s'hi acumula la matèria orgànica, a vegades s'hi fan plantes...
Fulles...
Clar, llavors tot això fa que sigui una zona inundable, però que no te n'adones. I llavors no saps d'on et venen, doncs resulta que et venen de la canalera.
Perquè com aquests ous, a simple vista, els veiem...
No, fins que no són larvetes, no.
Les larves sí que les podem veure. I això està bé, observar-ho, quan tenim petites acumulacions d'aigua que fa dies que hi són, amb un llum, una mica enfocant-ho, es veuen com unes, no?, petits com...
Com uns coquets.
Coquets que, sí, com si fos allò els caps grossos, o, bueno, no sé
sí,
com en dieu, culleretes, caps grossos.
Sí, sí.
Però més petit encara, es veu alguna cosa que té moviment a l'aigua.
De color fosc, també, com la cullereta? O més
no
clar?
Tant, una mica no, més clar.
Més claret, sí. Sí, sí, sí.
Sí, sí, que es veuen.
I llavors, bueno, expliquem una mica què fem des de l'Ajuntament per... Què podem fer?
Minimitzar. La incidència.
Bueno, des de l'Ajuntament, al final, tenim, podem intervenir en la via pública, no? I el que estem fent és, amb l'empresa de control de plagues, fan tractaments larvaris als embornals, no? Els tractaments preferibles no són larvaris, és a dir, que ataquen a l'estat de la larva, no als adults, perquè aquests larvaris són més específics i t'assegures de que només ataquen a les larves de mosquits. Llavors estàs ja, vas com més a l'arrel del problema, no? Llavors hi posen com una mena de granulat als embornals, que quan s'inunden és quan és susceptible de que hi hagi mosquits, no? I llavors allò té un... És bactericida, diguéssim, biocida. Llavors tenen uns bacilos que ataquen a l'estómac de les larves i llavors fa que no, bueno, que es morin i que no es desenvolupin com adultes. I és els tractaments més específics que hi ha ara mateix.
Són tractaments preventius, sempre. Sí. O si un veí, una comunitat, avisa d'un possible focus, d'una incidència acusada, s'actua?
Sí, sí, sí. En aquests casos també el que fem és una mica d'inspecció. Sobretot mirem els embornals i els desaigües que hi ha al voltant a veure si tenen acumulació d'aigua i llavors es torna a fer el tractament. I sobretot pues, se'ls dona recomanacions d'això que dèiem en el seu pati, perquè a vegades no cal que tinguis un pati, és que una mica de balconet, un cendrer oblidat allà...
Una torreta amb un plat amb aigua...
Sí. Doncs és possible que sigui el punt de cria. Fem campanyes també, campanyes a la ciutadania, anem fent, però és important recordar-ho perquè... Sempre ens sembla que ens venen de fora els mosquits. I, bueno, a vegades pot ser que et vingui del balcó del costat, però també pot ser que l'estiguis criant tu a casa.
Sí, sí, es tracta també de mantenir els espais una mica... Bueno, això, procurar que no hi hagin acumulacions d'aigua, no? També es fan manteniments de les fonts si es queden inundades o... Bueno, una mica de reconeixement també de l'espai públic, aviam quines zones són susceptibles a acumular aigua.
És veritat això que diu el rum-rum popular, el Vox Populi, que cada vegada són més resistents? Mosquits, insectes, plagues en general, que costa més combatre'ls?
No és que siguin més resistents, o almenys que jo sàpiga, no hi ha cap estudi de resistència. El que sí que és que els productes que utilitzem cada vegada són menys innocus. Són menys perillosos, són més innocus, perdó, perquè... El que s'intenta és el que deia l'Elisabet, no? d'anar molt específic a només atacar, en aquest cas, la larva. O, doncs, quan tires insecticida, les concentracions són més baixes. No sé si recordeu, bueno, vosaltres sou molt joves, però als anys 70 es va prohibir el DDT. El DDT era un insecticida que el que havia fet era acabar pràcticament amb tots els insectes. Vull dir, jo quan era petita... Hi havia a les ciutats, pràcticament, no hi havia ni mosques. I realment era molt eficaç. El que passa és que s'estava carregant també, bueno, se'ns estava carregant a la humanitat i hi ha molta fauna. Llavors, quan se'n van donar compte, no, de lo perjudicial que era, doncs es va prohibir. Vam trigar uns anys a recuperar, però mica en mica... Els insectes s'han anat recuperant i per això ara n'hi ha més. Llavors, són més resistents? No, el que passa és que utilitzem productes que no són tan forts.
Tan mortífers.
I hem d'anar més, exacte. No podem fer servir o hem d'evitar, en alguns moments, evidentment, a casa fem servir insecticides, només faltaria, però hem d'evitar l'ús generalitzat d'insecticides. Per això, per exemple, nosaltres no fem fumigacions, com sí que pot ser que facin el Delta de l'Ebre, no? Que com que en tenen tants, doncs a vegades sí que fan sobre. Però no, nosaltres el perjudici que estaríem creant seria més alt que el benefici, d'alguna manera.
Clar, a més, tots aquests tractaments adulticides, no?, que se'ls diuen, és com apagar un foc d'un moment, no?, però no estàs anant a l'arrel del problema.
Clar.
I llavors té un impacte molt més gran a la resta, inclús de fauna i biodiversitat i cap a nosaltres també.
Exacte. una mica és aquesta, no?, la conseqüència que tenim avui en dia. Per això sembla, doncs, que tinguem més de tot. I és que és veritat.
Hi ha més de tot, no, realment?
Però d'alguna manera, ens hi hem d'acostumar. Ens hi hem d'acostumar i, doncs, mirar de minimitzar l'impacte. I en el tema dels mosquits, doncs, aquest és començar per casa, sobretot a reduir. Un altre tema que potser podríem apuntar és com ens podem protegir, no? Perquè a vegades és inevitable, vull dir, tenim mosquits i ens hem de protegir.
Sí, doncs exacte, un cop ja hem arribat al punt de que hi són, doncs una bona manera és utilitzar roba de màniga llarga, no? Hi ha robes d'estiu que són més fresquetes, no cal que anem com si estiguéssim a l'hivern, no? Però al final les hores puntes dels mosquits molts cops és quan cau el sol. Per què? Perquè durant el dia fa molta calor i ells mateixos s'amaguen en zones més ombrívoles, en zones més humides, i llavors tornen a sortir cap al capvespre quan refresca una miqueta més. Doncs potser és el moment de posar-nos roba de màniga llarga, i així és una primera barrera, no? També per evitar que ens entrin a casa teles mosquiteres, no? I cortines, inclús, que ara poder no s'utilitzen tant, però a casa sempre quan arribava l'estiu, cortines a totes les portes perquè no entressin les mosques.
I moltes vegades treies la mosquitera que l'havies guardat a l'hivern i la tornaves i la a posar. S'ha perdut aquestes costums, també.
Doncs això s'ha de recuperar. S'ha de recuperar per això que dèiem. Hem de pensar que si a casa l'estiu tenim la finestra oberta, ens entrarà de tot. Mosquits, mosques, vespes, abelles... Arnes. I per tant, això és bo, perquè vol dir que estem vivint en un entorn saludable, però clar, ens hem de protegir. I les mosquiteres a les finestres són
essencials.
Sí.
També hi ha altres maneres, no?, com podrien ser, o que tot s'ha de compaginar. Si tenim jardí o tenim torretes, doncs plantar plantes com l'alfàbrega, inclús la menta...
És veritat que fan fugir els mosquits, que no els agraden?
Sí, diuen, es parla inclús de les aromàtiques en general, però l'alfàbrega és una d'elles. Pues tenir-les a prop de la finestra igual t'ajudarà a fer una mica més de barrera, per exemple.
És com les espelmes de citronela. Clar, si estem en un entorn que hi ha molt de mosquit, això no farà gaire efecte. Però, bueno, si el tenim més o menys controlat i a sobre hi posem aquestes aromàtiques, doncs... I guanyarem.
Vull tot dir, ajuda.
Tot ajuda, sí, i tant. I tant.
I finalment també, doncs, utilitzar repel·lents per la pell, no? Ja és... Quan estem ja... que no podem evitar que ens piquin, doncs és important que si utilitzem repel·lents, s'utilitzin a l'exterior, no aplicar-los a infants menors de 2 anys... Tampoc és aconsellable posar-se'l sobre la roba, no?, sinó directament sobre la pell. I un cop ja no estem exposats als mosquits, doncs netejar-nos-ho amb aigua i sabó. Això és el que s'aconsella.
Una cosa que també penso que val la pena recordar és la temperatura òptima pels mosquits, no? Perquè ara aquests dies que fa tanta calor dona la sensació que, bueno, sense dir, no, aquest any no hi ha gaires mosquits. Com és això?
Sí, doncs la temperatura òptima és els 25-30. Abans dels 25 ja n'hi ha, i per sobre dels 30 graus també, no? Però què passa? Ara fa tanta calor, perquè ens trobem una setmana que fa 35 graus, es refugien, inclús es deshidraten i es moren. Llavors han de buscar, doncs això, ombres i espais més humits per sobreviure, no? De la mateixa manera que ens creiem que a l'hivern desapareixen, sí. I no és del tot així, no? Perquè el mosquit comú el que fa és resisteix l'hivern en la seva forma adulta i es refugia en espais ombrívols, més humits, es tanca en algun espai on la temperatura no baixi dels 10 graus.
I dorm, no?
I dorm, dorm. Sí.
Hiberna com els ossos, una mica.
Sí, tal qual.
Sí, és molt curiós, perquè l'altre dia, no, vaig llegir que els mosquits dormen 16 hores al dia. És a dir, imagina't si dormissin menys el que ens
activitat, no?
Sí. I, en canvi, el mosquit tigre el que fa és resistir l'hivern en la seva forma larvària o l'ou. I llavors també quan detecten canvis de temperatures, que augmenten les temperatures, em sembla que era que la temperatura de l'aigua a la nit estigués per sobre dels 10 graus, si no m'equivoco.
La de l'ambient. Mentre està per sota dels 10 graus, la mínima de la nit, no evolucionen, de l'ou no evoluciona cap a l'arba. quan la temperatura mínima de la nit passa per sobre dels 10 graus, llavors és quan comencen a fer tot el cicle de...
Ens queden un parell de minuts. Us sembla si diem sí. alguna cosa sobre les vespes?
Sí, 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 perquè teníem interès també, perquè se n'ha parlat molt, se n'està parlant ja fa uns anys, de la temuda vespa asiàtica, i és veritat que cada vegada en tenim més, però val la pena recordar que també en tenim d'altres, no? I, bueno, si ens vols fer una mica d'Eli de resum, perquè la gent ho sàpiga, que no tot el que vola és vespa asiàtica.
Exacte. Sí, doncs la vespa asiàtica o velutina és una espècie invasora, com bé es coneix, i el problema que genera és que depreda abelles. És una abella, ai, és una vespa molt agressiva i es menja a les abelles autòctones. Però no totes les vespes que tenim són asiàtiques, no? Sinó que tenim la vespa germànica i la vespa paperera, que són les més comunes. Algunes posen els nius en més alçada, aquells nius que fan com uns panells. Algunes posen a sota terra. També tenim vespes solitàries, que fan com uns nius com tubulars de fang o es posen dintre petites cavitats. I també hi ha una vespa que es diu vespa del galet, que és la més grossa de Catalunya. I aquesta és la que es sol confondre amb l'asiàtica perquè la veiem molt grossa. Tot i així, a la vespa del galet no és gens agressiva, no ataca, i té un cicle molt vinculat a l'escarbat rinoceron. No és una vespa que veiem molt sovint. Només es relaciona durant temps, apareix, es reprodueixen i tornen a marxar.
Què fem per evitar-les? És que ens queda un minutet.
Consell d'or. Què fem per evitar-les?
El consell d'or.
No ho sé fins a quin punt podem evitar, no? I a més ara amb aquest dia, amb aquest any que estàvem dient que han proliferat moltes bèsties, no? Uh-huh. La vespa asiàtica, en el cas d'aquí Vilafranca, sí que l'Ajuntament està fent control de reines, posant unes trampes i captura les abelles reines abans de... les vespes, perdó, reines abans de que fagin els nius.
Però, en canvi, la vespa galet la deixem que faci.
Doncs de vespes i de mosquits hem estat parlant avui amb la Núria Santromà i l'Elisabet Soler, cap i tècnica del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca. Moltes gràcies per aquests consells i per il·lustrar-nos. Que vagi bé, bon estiu.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau.
Bon estiu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.